CaixaBank us ofereix Superesports amb Xavi Puig.
Bona tarda, són les 4, benvinguts al Superesports. Yeah, yeah, yeah. Amb l'Oriol Jové i el Martí Miravet a la producció, amb el Marc Selva i el Dani Puntí Prats al control tècnic, diumenge 17 de març del 2024. Venim d'unes hores de diumenge amb convocatòria del Barça per jugar aquesta nit al camp de l'Atlètic de Madrid amb la baixa de Cancelo per problemes físics, i tampoc no hi és Ferran Torres. La novetat és Marcos Alonso. A l'Atlètic de Madrid sí que hi és Griezmann. A la primera divisió masculina s'ha acabat ja un partit d'aquest diumenge. De fet, el tenim en temps d'afegit, encara, sí, de la segona part. Albert Ferran, bona tarda.
Bona tarda, sí, perquè l'afegit és molt llarg, 8 minuts, arribem ara al 95, és el primer partit del Celta sense Rafa Benítez i està a punt de guanyar. Sevilla 1, Celta 2, seria estrena de Claudio Giraldez per la porta gran. S'ha avançat el Sevilla a la primera meitat 0-1, però a la segona el Celta ha capgirat el marcador amb gols de Carles Pérez i de Larsen. Al moment tens del partit, però l'hem vist a la banqueta del Sevilla, quan Quique Sánchez Flores, amb 1-0, ha substituït l'autor del gol, En-Nesyri. El marroquí, molt emprenyat, ha marxat cap a la banqueta, xutant tot el que es trobava pel mig, remugant. Quique li ha recriminat, s'han encarat i finalment Ocampos s'hi ha posat pel mig i els ha separat. Si es confirma aquest resultat, el Sevilla seria 15è, el Celta 16è.
I a la primera divisió femenina, finalitzat fa molt poca estona, el Barça-Tenerife. Estadi Johan Cruyff, Arnau Vila, bona tarda.
Bona tarda, Xavi. Victòria contundent i avoltada d'aquest Barça que no es cansa de guanyar. 7-0 avui contra el Tenerife, que a la mitja part ja tenia resolt el partit, amb un 6-0 només al descans. Gols repartits i a destacar el gol d'Alexe i el gol de Rolfo, que tornaven avui a l'11 després de les seves respectives lesions, amb la mirada ja posada en el partit de Champions de dimecres contra el Brann. I així ho deia l'alineació: 9 canvis respecte a l'11 de la setmana contra l'Atlètic Club. Per tant, Jonathan Giraldez pensant ja en el partit de Champions i amb les bones sensacions que deixa aquest partit, de ben segur que el Barça ho afronta d'una altra manera. 7-0 per mirar Europa, per seguir líders i per continuar amb bones sensacions.
Dimecres a les 9, aquest Brann Barça anada dels quarts de final de la Champions femenina. Segona divisió sí que s'ha acabat el primer partit de diumenge.
El partit del líder, que ha guanyat amb molta comoditat, Leganés 4, Mirandés 0.
A la segona federació aquest matí, Lleida Esportiu 3, Formentera 0, Manresa 1, Andratx 2, Penya Deportiva 1, Sant Andreu 3 i València Mestalla 3, Espanyol B 2. A la Cap Anglesa s'ha acabat ja un partit de quarts d'aquest diumenge. Jaume Mulló, bona tarda.
Bona tarda, Xavi. El Chelsea s'ha classificat. Chelsea 4, Leicester 2, però ha suat 2 gols en el temps afegit i jugant contra 10.
A Itàlia està jugant el Milan i ja ha jugat la Juve.
Al descans guanya el Milan, el Verona 0, Milan 1, gol de Theo. La Juve empatat a casa, Juventus 0, Genoa 0.
I a Alemanya està jugant el líder, el Bayer Leverkusen.
El 32 de la primera part està empatant l'equip de Xavi Alonso, que s'ha avançat. Friburg 1, Bayer Leverkusen 1.
En bàsquet a l'ACB, derrota del Barça contra el Breogán, equip que lluita per evitar el descens. Els blaugrana han perdut per 85-88 al Palau. El Barça amb 16 victòries, 9 derrotes, mateix balanç que el Múrcia quart i que el Gran Canària cinquè. I el Joventut ha perdut per 92-71 a la pista del Bilbao Bàsquet. Els verd i negres són descens amb 14 victòries, 11 derrotes, mateix balanç que el Manresa, que és 9è, i el Baskonia, que és 8è. A la Lliga Femenina ha perdut el Cadí la Seu 101-62 a la pista del Saragossa. Tenim campió de la Copa del Rei d'hoquei herbes, el Polo, que ha derrotat l'Atlètic Terrassa a la tanda de shootouts, i ara en joc la final femenina.
Sí, sense gols encara, els últims minuts del primer quart, Júnior 0, Club de Campo 0.
En rugby aquest matí a la Lliga Femenina, derrota del Sant Cugat 15-36 contra El Salvador. I a partir d'ara, què? Now I've been fighting to make it down this road. Feels like my mind is ready to explode. Somehow I manage to carry this heavy load. Al Superesports viurem el Manchester United Liverpool, quarts de final de la CAP. A les 5 serem a Fontejau, al bàsquet Girona-València de la Lliga CB. Avui també tenim un Unicaja-Real Madrid, segon contra primer en aquesta Lliga de bàsquet. Encara en bàsquet, un Força Lleida en ratxa a la Lliga L'Eport, juga a les 5 a la pista del Guipúscoa, i amb un ull posat també a l'Espanya-Brasil, del preolímpic masculí d'handbol a Granollers, que ha de servir per classificar la selecció espanyola pels Jocs de París. A 2:15 viurem l'estrena de Manolo González a la banqueta de l'Espanyol, al camp del Saragossa. Avui també tindrem finals a Indian Wells, a les 7 la femenina, Siantec Sakari, i a les 10 la masculina, entre Alcaraz i Medvedev. La traca final a les 9 al Metropolitano, Atlètic de Madrid-Barça, i atents al Montpellier PSG un quart d'hora abans de la Lliga Francesa. Ara, però, parlem de Superbikes Barcelona Motor Fest de la setmana que ve a casa nostra. 4 anuncis i tornem.
Superesports, cada dissabte i cada diumenge a RAC1. I el millor de tot és que no sabem què passarà. Superesports amb Xavi Puig.
Soc la Maria, de Carglass, especialista a arreglar dies. Avui, per exemple, quan a en Ramon, a més del parabrisa, li hem arreglat en un pim-pam els tràmits de l'assegurança, li hem arreglat fins i tot l'humor.
Carglass canvia, Carglass repara.
Estàs buscant una moto? A Motos Balart t'ho posem fàcil. Visita'ns i descobreix la nostra àmplia gamma de motos Piaggio, Vespa, Aprilia i Moto Guzzi. Ara som més a prop teu que mai. Noves instal·lacions a Barcelona o carrer Calvet 49. I també, com sempre, a Barcelona o carrer Còrsega 201. I a l'Hospitalet, Avinguda Isabel la Catòlica 4. Motosbalart.com.
Hola, Julio. Encara falten setmanes per mudar-nos al camp, però et volíem preguntar sobre les assegurances i l'alarma, que així ens quedem més tranquils. Una abraçada. Gràcies.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Ara, les assegurances MyBox i l'alarma, 3 anys sense pujades de preu. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. Més informació a caixabank.cat.
Escolteu-me bé. Vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Si ets a la província de Barcelona, prepara't per viure una experiència sobre dues rodes com mai l'has viscut abans. Piaggio llança una oferta inigualable. 500 euros de descompte i assegurança gratis amb la Piaggio Liberty 125 i la Piaggio Medley 125.
Descobreix-ne més a la xarxa de concessionaris oficials Piaggio de la província de Barcelona.
Si vols arribar lluny, afanya't! Aquesta oferta és per unitats limitades.
Estàs pensant en un nou SEAT? No et perdis les ofertes irresistibles de Baix Motor, concessionari oficial SEAT. Ha arribat el moment. Tria el teu SEAT a Baix Motor SEAT. Tota la gamma SEAT a la teva disposició. Entrega immediata. No li donis més voltes. I vine a Baix Motor. Troba'ns a Molins de Rei, Sant Boi i Gavà. Baixmotor.seat.
Estrena fora aquesta Setmana Santa amb Ford Covesa.
Ford Puma ST Line X per 19.500 euros.
Ford Kuga híbrid endollable per 199 euros al mes.
Amb etiquetes Eco i Zero.
I molt més amb el millor finançament.
Troba el teu Ford a
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford,
pensa en Covesa.
Estàs pensant en un nou SEAT? No et perdis les ofertes irresistibles de Baix Motor, concessionari oficial SEAT. Ha arribat el moment. Tria el teu SEAT a Baix Motor SEAT. Tota la gamma SEAT a la teva disposició. Entrega immediata. No li donis més voltes. I vine a Baix Motor. Troba'ns a Molins de Rei, Sant Boi i Gavà. Baixmotor.seat.
A Romacoruma Suzuki estem de celebració amb la inauguració de nous punts de venda a Sant Boi de Llobregat i Molins de Rei. Sigues dels primers en aconseguir el teu nou Suzuki a les nostres noves instal·lacions i podràs aconseguir els 3 primers anys de manteniment gratuïts. Romacoruma Suzuki a Barcelona, al carrer Potosí, Mataró, Sabadell i ara també a Sant Boi i Molins.
Passa't a la conducció 100% elèctrica de Mercedes-Benz amb els subcompactes EQA i EQB. Descobreix els 559 quilòmetres d'autonomia elèctrica de l'EQA o l'ampli espai amb fins a 7 places de l'EQB. Consulta les nostres ofertes i descobreix tota la gamma del teu concessionari.
LG Barcelona, concessionari oficial Mercedes-Benz. Passeig Sant Gervas i 39 i passeig Bonanova 13.
Sarsa Volkswagen és l'especialista en vehicles industrials. Visita les nostres instal·lacions i gaudeix d'un servei de primera. Amb totes les gammes Volkswagen que et faran el dia a dia més fàcil el teu negoci i tota la nostra gamma electrificada. Sarsa és concessionari oficial Volkswagen a Granollers, Terrassa, Sant Cugat del Vallès, Manresa i Vic. Sarsa Volkswagen Vehicles Industrials. Al Vallès i a la Catalunya Central, Sarsa Volkswagen. Arriben els BMW Mini Days de Motor Múnich. Del 18 al 20 de març tenim en estoc i amb lliurament immediat el teu nou BMW Mini amb descomptes mai abans vistos. No deixis escapar aquesta gran oportunitat i comença a gaudir del teu nou company de viatge. T'esperem a Motor Múnich Sabadell i Motor Múnich Cadí Manresa.
Superesports amb Xavi Puig.
Passen 10 minuts de les 4 de la tarda, Superesports a RAC1, sonen els Catarres, que serà un dels grups que actuarà al Superbikes Barcelona Motor Fest la setmana que ve al circuit de Barcelona-Catalunya, un esdeveniment que va més enllà de la competició, del que passa a la pista, que està ple d'activitats per fer gaudir al públic que s'hi apropi en aquest circuit de Barcelona-Catalunya. Avui ens acompanyen a l'estudi de RAC1, el promotor de la cita del Mundial de Superbikes a Barcelona, el Xavi Bru. Hola, Xavi, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
I el patró de l'equip Kawasaki KRT, el Guim Roda. Hola, Guim, bona tarda.
Hola, què tal, bona tarda.
És setmana, Xavi, de neguit o no? O sí. A pocs dies que arrenqui la cita, o no?
Sí. Després de tanta feina per preparar-ho, ara ja amb ganes de que arribi i posar-nos-hi i que la gent disfruti molt.
Ara deia que és competició, evidentment, però que és més que competició, no? Que és un esdeveniment, allò de tres dies, que va més enllà del que passa a la pista en les diferents curses.
Sí, nosaltres volíem organitzar una gran festa del motor, una gran, gran festa del motor, i per això es necessiten dues coses que aquí s'alineen, que és que sigui el circuit de Catalunya, que és la casa del motor, i que és una competició mundial, i el Mundial de Superbikes és una competició bàrbara, ja us ho explicarà el Guim, però és super emocionant, cada cursa és diferent, està molt, molt, molt igualat, i si amb això no n'hi havia prou, el que ens hem preocupat molt és de farcir-ho de concerts, de música, d'activitats, perquè la gent pugui venir a passar el cap de setmana, que a més estem veient que farà bo, i passaran un parell o tres de dies al circuit meravellós.
Ara us ho preguntava, ja heu mirat la previsió del temps, ja heu trucat el Tomàs Molina de Torre, la Mònica Usart, i us han dit que el temps està assegurat, que no plourà.
Portem mirant-ho 15 dies i fa pinta que farà molt bo, molt bo, molt bo.
Doncs això és una bona notícia. Una bona notícia no pel país, segurament, que necessita aigua, però sí per la competició en si.
Anava a dir que més per nosaltres que pel Guim, però no, perquè després ell pateix molt pels pilots i si està mullat és un rotllo, però de nosaltres, perquè vingui la gent i disfruti, els Catarres mateix, si vols anar a veure el concert dels Catarres, doncs pues plovent no té cap gràcia.
Home, pels pilots a vegades, Guim, també els hi va la marxa i de tant en tant un gran premi en pluja també l'agraeixen, no?
Sí, obre més. Un gran premi en pluja, pneumàtics de mullat i anar-hi fent, doncs la veritat és que pots veure carreres molt, molt divertides, i a més, sobretot perquè les condicions de pista en mullat canvien bastant, si para de ploure es va secant, es fa carril i tens carreres molt divertides, i la veritat és que és increïble veure com van avui en dia amb pneumàtics de pluja, lo ràpid que es pot arribar a anar.
Millor que no sigui a Barcelona, no? Però,
no,
Xavi...
No, la següent.
Tenim molt calendari per endavant,
com
no?
Com si volen tota la resta, jo estaré encantat. Clar,
Tenim molt calendari, ara també triar Barcelona també seria mala llet, vull dir que els pilots ja poden escollir. Hola, Quim Salvador, bona tarda.
Hola, bona tarda. No, anava a dir que normalment qui no vol la cursa en pluja és el líder, i precisament l'equip que va líder és el Kawasaki KRT del Guim Roda, l'Àlex Lous, que va guanyar dues de les tres curses d'Austràlia. No sé si com a britànic l'Àlex la pluja li va bé, però normalment els que aneu davant no voleu que hi hagi...
Home, ens va bé, la veritat t'haig de dir que amb pilots anglesos el seu ADN amb la pluja fan un pas endavant comparat amb pilots italians, espanyols, o... La veritat és que és un plus a favor. Vull dir, una vegada que em plou, diem, viesca.
Avui tenim
oportunitats.
No, sí.
Amb l'Àlex, home, depèn del pilot, no? Però quan tens pilots anglesos, sí, és un plus que ajuda.
Sense el rei aquest any amb l'Àlex Lowe, i vau començar i us poseu líder a la primera prova, era esperable o no que Lowe arribés a Catalunya com a líder, Guim?
Home, era difícil perquè, bueno, evidentment hem de gestionar tot un desenvolupament tècnic que hem fet de la moto aquest any, el reglament s'ha ajustat una miqueta per igualar mecàniques i homologacions amb les motos del campionat, i era la primera carrera i la veritat és que no arribàvem amb tota la feina feta de la moto, però sí que les quatre coses que hem pogut fer han millorat i es va donar les circumstàncies de ser una carrera de pista no molt calenta, els pneumàtics els vam gestionar molt bé, l'Àlex estava, és un circuit que li agrada molt, vam fer carreres curtes i ràpides i la veritat és que va sorprendre a tots, sabíem que és un pilot ràpid però bueno, potser encara no estàvem preparats per fer aquest salt, i la veritat és que estem molt contents.
Agafar la moto d'en Rea no ha de ser fàcil, no. Un tio que ha guanyat 6 mundials seguits, no van ser, sí, sí. Hòstia, ha de ser una responsabilitat gruixuda, eh?
Sí, sí, la pressió que tens de no fallar i de tenir pues, la pesa, no? De ser el número 1 i haver de donar pues, el callo que es diu i estar davant i la pressió i els ulls de tothom. La veritat és que ho ha entomat bé i ha fet la feina. I a més, desafortunadament, pel Johnny li va anar malament. Vull dir que ha sigut un canvi de cromos important i ens ha donat una credibilitat important com a marca i com a equip. Vull dir, estem molt contents.
Jonathan, per cert, com li hem de dir? Rei, Rea, Ria...
Johnny Ria.
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 Sí, sí, el de Rei és molt... No, nosaltres no l'idem. D'acord. Sol l'hem Rea.
Doncs mira, sí. ja ho agafem així. És un dels molts canvis aquesta temporada. Ell se n'ha anat a Kawasaki, Toprak Razgatoglio, subcampió l'any passat, ha passat de Yamaha a BMW, Nicolò Bulega, campió de Superesport, que puja al Ducati oficial al costat d'Álvaro Bautista, que el tenim empipat per la nova norma del pes. Torna Andrea Iannone després d'una llarga absència d'una sanció per dopatge. No sé si esperes, Guim, un mundial molt diferent del que hem vist les dues últimes temporades amb el domini de Bautista i anteriorment amb el domini vostre amb el Jonathan.
Sí, abans del mundial i encara que el Bautista els dos últims anys doncs, ha estat un pas endavant comparativament amb el Toprak i amb el Johnny, amb el Rea, sí que una miqueta et podies moure entre aquestes posicions de pòdium si tenies la moto i el pilot que més o menys funcionava, no? I aquest any la veritat és que si mires la llista i comences a analitzar pilots, marques i tot, tant pots fer un primer com un vuitè o un desè. Està tot molt apretat, els pilots tenen molt nivell, les fàbriques s'hi han volcat molt en un campionat molt competitiu i pots tenir carreres, bueno, ja et dic, d'estar lluitant per guanyar i si no pel 10. És...
I això a nivell de campionat suposo que és bo. A nivell d'equip també? O aquest neguit... Home, no agrada tant com pensar sempre que més o menys estarem al podi.
Contra l'avorriment de guanyar sempre, que genera amb els públics...
Beneït avorriment, també, no?
Clar, és beneït avorriment quan saps que ho tens més o menys gestionat. Quan arribes a una carrera amb la incertesa de... No de saber si pots estar en el pòdium, no? Sinó que si no et surt bé i et va malament, doncs estàs al 8 o al 9. Doncs això, des d'un punt de vista esportiu, costa de gestionar, però bueno... també una miqueta veient la llista de pilots que hi ha al davant, més o menys pots arribar a entendre, no?
Que a nivell d'espectacle, Xavi, i per un promotor, millor que hi hagi, no?, aquesta incertesa, no?, aquesta igualtat, allò de dir, nosaltres diem això sempre al programa, no?, que no, el millor és que no sabem què passarà, doncs que això també passi a la cursa, no?, que el públic vagi amb l'al·licient de dir, a veure qui guanyarà avui, no?
Jo vaig estar... aquesta setmana hem fet com una media day i vam organitzar un esmorzar i vaig estar xerrant una estona amb el Bautista i ell em feia aquesta reflexió respecte a la igualtat del campionat d'aquest any. Jo que l'any passat vaig tenir la possibilitat d'anar a la cursa de Barcelona i la d'Imola, i és el motiu pel qual volem fer aquest Motorfest. Superbikes té tot una... al voltant una litúrgia de proximitat del públic, de és una carrera molt, molt familiar, molt, i contra més competida sigui, més bulli-bulli al paddock, que a més aquest any, per exemple, l'hem fet obert per tothom perquè tothom es pugui tensar, l'entrega de premis no es fa a la recta sinó que es fa dintre del paddock, i que a cada pòdium, ara el Guim s'enfadarà, però que a cada pòdium pugi un equip diferent, és, com que n'hi ha tants, és molt xulo perquè tens la possibilitat d'estar a prop de tots i perquè tens sempre la incertesa que passarà la següent. I el Bautista, que venia de l'any passat de guanyar molt tranquil, em deia, hòstia, jo aquest any no ho tinc tan clar, no sé molt bé per on sortirà. I això, a efectes de públic, és meravellós. No tindria la tot el sentit que té el Motorfest, no el tindria si no n'és acompanyat d'una competició bestial, i t'asseguro que Superbikes ho és. I pels que no la coneixen, a mi em deia el responsable d'hospitalitat de Carreté, de l'equip del Guim Aímol, em deia, és que jo no conec a ningú que només hi hagi anat un any, els que han vingut aquest any, perquè aquests sé que tornaran l'any que ve perquè t'enganxa i t'apassiona.
Des d'aquesta proximitat, no? Que dius, la diferència segurament del, del Mundial de MotoGP és això que, el, que els pilots, no? els tens molt més propers que no els que pots sentir quan vas a, una, a un gran premi de MotoGP al circuit.
Hi ha un equilibri màgic entre professionalitat i familiaritat en el paddock? De, tu veus els equips, naturalment no, la gent no emprenya la gent quan està treballant, però els tens allà a tocar i els veus i el, saps? I després els pilots entenen molt bé que els pilots, que la gent ha vingut a veure'ls amb ells, llavors de veritat que són molt amables i s'acosten i no és molt casolà.
Que vist des de l'altra banda, ha de ser un equilibri també segons com difícil de trobar, no, Guim? De dir, hem d'estar a prop perquè ens agrada també, perquè també vivim d'ells, no? Del públic, i alhora també, clar, hi ha moments que són de feina i feina, i no, i el públic aquí no hi pinta gaire cosa, no?
Sí, però bueno, al final és part del xou. Llavors, això ho vam veure molt amb el tema de la pandèmia, que vam fer un campionat a porta tancada sense públic, i allà realment tots ens en vam adonar de lo important que és aquesta connexió amb el fan, no? Aquesta connexió amb el públic, aquesta connexió amb la gent que ve allà a gaudir i a disfrutar la carrera. I sí, sí, el 2020 vam entendre que, ostres, sí que és un esport molt enfocat també al show business de la tele, no? Però aquest percentatge de gent i de fans que venen al circuit i li donen sentit al fet d'estar allò en una festa és una cosa que és vital, tot i que, evidentment, el gran volum i la gran difusió te la dona la televisió, no? Però que puguis venir i fer gaudir gent del públic és molt important, i això, en certa mesura, va fer canviar una miqueta l'approach de tots els equips i tots els pilots i tothom envers la gent que venia al paddock. Sí, sí.
Us heu fixat una xifra de gent que voleu aquest cap de setmana al circuit? L'any passat crec que van ser una mica més de 30.000 espectadors al circuit de Barcelona-Catalunya.
Nosaltres ja sabem ara que hi haurà més que l'any passat, però el que necessitem per damunt de la xifra d'assistents és que tothom marxi content. Ara, aquest any, que és l'any de... Clar, és que ho canviem tot, i necessitem consolidar un model perquè tot això duri els anys que faci falta i que a poc es vagi fent més gran. Hem dit que no a un munt de gent que se'ns ha costat amb tot el carinyo oferir-nos coses dient, ei, no abracem més del que podem, perquè és que si no, això serà un merder. I el que sigui que fem, llavors, et podria dir xifres més o menys aproximades, però no les sé, perquè normalment les entrades es disparen aquesta setmana i no tenim capacitat de calcular-ho. Hem arriscat molt avançant pel temps i perquè Setmana Santa és l'altre, però volíem ser la primera cursa d'Europa per això. És que ara quan explicava això, el Guim m'ha fet pensar una cosa que... A mi les motos, jo no sóc com el Quim, que disfruta del soroll aquell, a mi el soroll m'atabala molt, no?
Molt. Per la vera quarta,
no,
Xavi.
No, que el primer que vaig fer...
La sonora d'un circuit és...
Aquesta setmana, quan vaig anar al circuit, el primer que vaig fer anar a les oficines a veure si estaven insonoritzades, no? Perquè dic, hosti, no moriré aquí. Llavors, l'any passat, a la de Barcelona, l'equip del Carreter va posar davant del seu Hospitality tres motos posades, del Ria, del no sé què, etc. I jo al·lucinava la falera que tenia la gent per fer-se fotos amb una moto, que jo em sembla, tio, mira que no hi ha coses que fotografiar aquí, i és que el públic de la lògica de Superbikes és que són motos de carrera evolucionades i preparades, i el tio que hi va és que ho disfruta molt, perquè veu coses molt properes a les seves.
Clar.
Avui estem fent tandes d'aficionats al circuit. Hi ha una passió, i és 100% aquest públic. I és el que passarà el cap de setmana que ve.
És una moto evolucionada, Quim, però sí. És una moto que gairebé diríem que podem veure al carrer.
És derivada de sèrie. Són models que es fabriquen en producció, i això sí, estan preparades per competició. I fins i tot porten... llums, que són adhesius, però perquè sembli que sembli el model de carrer amb llums.
A veure que no ens posin posar retrovisors.
Bé, segons en quina frenada podria anar bé. Sí. Veure per on t'entrarà l'altre pilot. No, anava a dir que jo crec que l'accés al paddock és molt important, perquè a tothom qui ens agrada, en aquest cas les motos, però la competició, evidentment que volem veure els vehicles córrer, volem veure els pilots en acció. Però jo crec que tots els que anem a veure una cursa també ens agrada veure el vehicle en si, ni que sigui allà exposat, no? I una anècdota, tots els anys que vaig al circuit, els meus amics, quan érem tots més joves, vinc a preguntar per les hostesses, i és que jo vaig allà i miro les motos.
Però tot el que sigui apropar-te a la competició, i per això aquests documentals que són insights, no, tenen tant èxit, no? Perquè encara que sigui des de la llunyania o des del sofà de casa, la gent se sent que s'està ficant dins del vestidor d'aquest equip o dins d'aquest equip ciclista, no? Et sents allà una mica més. I si això més ho pots fer en 3D, com si diguéssim, és a dir, tocant pràcticament el pilot, doncs per això atrau tant, no?
Sí, sí, nosaltres tenim molta gent que ens demana d'entrar a l'Hospitality a veure'l. És un camió desplegable a dues plantes amb una cuina, camió cuina que tenim amb sistema elèctric de bateries per donar per ser autosuficient, i molts fans que ens pregunten, puc entrar a veure-ho? Dic, ja està ple ara. I alguna vegada que tens 5 minuts, dic, escolta, ensenya-li, dius a la Carla o alguna, algú d'Hospitalitat que tenim, els hi fotim un tour. I molta gent surt amb curiositat dels camions, de l'estructura del box, de com plantegem tot l'itinerant per donar servei al pilot per extraure el màxim de la moto, tot el que envolta al costat. Si ho vens a veure i ho entens, la veritat és que és un món que la gent surt molt contenta.
I aquesta, és que igual la paraula no és generositat, però aquesta amabilitat o aquest concepte de ser proper i que vingui la gent, és una cosa que està molt, molt establerta al paddock. Llavors, de veritat que els que venen tenen exactament la percepció que deies tu de viure-ho des de dintre. És que si t'agraden les motos és el millor lloc on està.
I tu que dius que les motos fan molt soroll, com entres en contacte amb el món de les motos, Xavi?
Jo sóc amb nou, jo sóc amic del Guim. Jo no, el liant és ell, després sembla que sigui jo, però no, el liant és aquest. Jo sóc amic del Guim, a mi em va convidar a que veiés la cursa l'any passat i em va dir, i què podem fer per expandir això, i aquí és on va néixer el concepte de Motorfest. A partir d'aquí és, ei, ajuntem gastronomia, tenim la sort de que els germans Torres els agradi el rotllo i vinguin i montin a l'edifici Panorama una experiència gastronòmica bàrbara, no sé què, volem música, hosti, els catarres, els búhos, el món DJ, sí, jo no m'imagino una festa sense música, ¿vale? Però és que venen els del Club Impala. El Club Impala. Jo tinc unes ganes de veure, un munt de locos, ara que no se'n fa ningú, però un munt de locos que tots van amb la mateixa moto, que a més durant una volta, saps, dissabte a les 10:30 pel circuit, i tu veuràs, no sé si són 100 i pico motos totes iguals, que dius, però si no, a no ser que portin el casco diferent, no sé com sabran qui és qui, venen els de Mundimoto. És que, de veritat, que muntem una festa, hi ha una fira, d'atraccions, perquè vinguin amb els crios. Ve la Fundació Cruyff, venen uns que tenen unes motos elèctriques perquè els nanos petits comencin a apropar-se a aquest món, i etc, i que puguin... És que serà tan xulo. Tan xulo, i farà bo.
I farà bo, i no plourà. Què més voleu per poder gaudir d'aquest cap de setmana? Catalans al Mundial, Quim, tenim algun, però no acabem d'arrencar del tot,
No, tenim a Xavi Vierge amb Onda Oficial, que és una bona posició. El problema és que la Onda Oficial no està al nivell competitiu ara mateix, ni de les Kawasaki del Guim, ni tampoc de les Ducati, que han guanyat els dos últims mundials, ni tampoc de les Yamaha. Toprak està fent córrer la BMW, per tant està costant. I tenim el Tito Rabat, que li agrada tant córrer en moto que si cal fa campionat d'Espanya i va a les Superbikes i on el vulguin, que corre en Pochetti, una estructura privada de Kawasaki, però vaja, de moment a nivell de resultats tampoc està brillant. Per què costa tant, Guim, que els pilots catalans, que durant molt temps han marcat època al Mundial de MotoGP, i encara la marquen, doncs brillin a Superbike?
Home, has d'anar a parar, doncs, primer una bona moto. Una bona moto t'ha de donar les possibilitats de rendir. I al final, des de fora, sempre veus la posició i el resultat. El que passa és que no saps si ha quedat a 3 segons del primer o a 18 segons del primer, no? Llavors, per exemple, en el cas del Tito, perquè aquest any el seguim molt de prop, perquè està l'equip satèl·lit de Kawasaki amb el Pochetti, que per primer cop hem organitzat un sistema de leasing de moto en el qual la moto que fan servir és la mateixa moto que fem nosaltres, i els donem un servei tècnic amb ells, però després has de saber gestionar aquest material, i després llavors ja vas amb la capacitat humana de l'equip per poder gestionar aquest material. Llavors, quan vas amb un equip satèl·lit o un equip privat, nosaltres som quasi 50 persones, l'equip satèl·lit són 8, Llavors, clar, és difícil extreure el màxim rendiment, però, bueno, mica en mica, jo crec que el Tito anirà entenent com treure el màxim potencial i s'anirà apropant. Però, clar, apropant, per exemple, els entrenos de dijous i divendres va estar durant 4-5 hores al matí, doncs estava en un top 5, no? I això no es veu, però va estar molta estona allà davant, vull dir, amb un rendiment molt alt. Després, al final, quan tothom posa pneumàtics, gomes i tot, doncs, bueno, es posa en una posició de 12-13, que no llueix tant, però que està molt bé. Mm-hmm.
Clar, si parlem de català de Superbikes, qui apuntava molt, molt amunt, i a més corria amb vosaltres, era el Joan Lescorz.
Sí, bueno,
llàstima de l'accident, sí. Que a part de la vessant, evidentment, personal, va troncar una carrera esportiva que pintava molt bé.
Un talent innat, vamos, una llàstima que el món no hagués pogut veure el potencial que tenia, però des de llavors encara ençà no n'hem tornat a veure un d'igual, i mira que estem a prop de pilots, però sí.
De fet, el Joan, amb la limitació física que té per l'accident que va tenir, per la paraplegia, si no m'erro,
sí.
Va com un coet amb el bugui. I ha fet un Dakar.
Sí, suposo
que manteniu contacte i teniu la fundació i feu coses.
Estem involucrats i l'ajudem, i la veritat és que les iniciatives del cotxe, malauradament, són molt més costoses que les de la moto, però bueno, sí que de tant en quan va aconseguint ajudes i una miqueta de col·laboracions de gent que li dona oportunitats, pues a la primera que pot es puja en un cotxe i rendeix, vamos, guanyat campionats d'Espanya de bugui, s'ha anat a fer un Dakar i ha fet l'11, vull dir que és un talent innat, és increïble.
Anava per campió.
Sí, hagués guanyat diversos mundials. Vull dir, una manera d'entendre la velocitat i d'anar sobre la moto que ens deixava impressionats a tots. Era increïble.
Quants anys relacionat amb les curses, Guim, portes, tu?
Jo vaig córrer fins als 24, després vaig dedicar més a la gestió de projectes i a la universitat, i després vam muntar l'equip el 2005. I, bueno, el 2000 estàvem en un equip, vam estar 3-4 anys amb el Marc Márquez.
Amb el Marc Márquez, no? Sí. Va passar per allà, també, el Marc Márquez.
I després, quan ell se'n va anar al Racing Pal amb l'Emil Zamora, que va ser el 2004, el 2005 vam decidir muntar un equip petit de superesport, amb un enfocat més al campionat de Superbikes, perquè no hi havia equips catalans ni espanyols en aquell mundial, i vam decidir posar el peu, i mica en mica doncs vam anar creixent. Era un campionat, com que parties a les motos de sèrie i tenies bastant poder de gestió al rendiment de la mateixa, perquè quan era 125, 2,5, tot aquell mundillo, estaves molt lligat de mans a lo que les fàbriques et volien vendre o no vendre, amb uns preus molt alts. I el superesport ens va permetre ensenyar el potencial que teníem. Després, el 2009, vam començar a treballar amb Kawasaki, perquè ens va venir a buscar perquè li gestionéssim l'equip de superesport, i el 2012 ens va proposar de gestionar l'equip de Superbikes, i des de llavors ençà doncs hem estat gestionant tot el projecte KRT per Kawasaki a Superbikes.
Ara que deia Marc Márquez, Xavi, dels primers patrocinis de Marc Márquez, tu hi tens alguna cosa a veure o no?
Sí, els dos, de fet els dos. És que ara ho estava recordant quan el Guim m'explicava això. Jo treballava al periòdico de Catalunya, i quan venia algú que no sabia què fer-ne, me l'enviaven a mi. I jo me l'enviava aquest. Em va venir el Guim i m'ha explicat tota una història i no sé què i tal, tal, i jo hi pensava, hòstia, no m'interessa gens el que m'està explicant aquest tio, no em cau bé. I jo li vaig dir, mira, alguna cosa farem. I vam acordar una mena de patrocini que llavors, si veieu fotos del Marc de petit, porta el logo del periódico enganxat aquí al número, i va, ara després resulta que això té molts pares, però clar, el Guim i jo sabem d'on ha sortit, perquè que jo me l'escoltava, amb el que a mi m'agrada l'escoltava, i pensava, aquest tio, què m'està explicant? I m'ha explicat el projecte que tenien amb els nanos. De fet, el dia que jo vaig anar al circuit i a veure'l i no sé què, i vaig veure el Marc, era no arribava amb els peus a terra a la moto, i estava enfadat perquè no el deixaven córrer, no sé què, bueno, un lío. I des de llavors, però ell, tu encara corries
quan em vas veure, sí.
Tu estaves corrent, sí. I estava començant el programa que es deia Procurve,
sí, l'equip, no?
I conceptualment era un projecte meravellós. Bueno, meravellós, no tenia tot el sentit del món, i procurava que els pilots, a més d'anar ràpids, tinguessin el cap moblat. I estava pensant, quan parlava això, tu, que no hi havia pilots catalans, ara direu que estic intentant aprofitar el d'allò, però no... Jo crec que el que necessita Supermix és guanyar certa visibilitat a Espanya, no? I perquè a Europa, quan jo vaig anar, me la vaig flipar del reconeixement. És veritat que Superbikes ha penjat d'una empresa italiana i que llavors allà li han fet, però Dorna es va encarregar de donar-li molta volada aquí a MotoGP i tothom ho entén això, però a la que la gent entengui molt bé com funciona Superbikes, jo tinc l'essència que molts nanos voldran córrer Superbikes, perquè la competició és tremenda de veritat. I a mi que no m'interessa... I també perquè corre el Guim, jo porto uns quants anys mirant-m'ho cada cap de setmana i veient com va... I la pinta que fa aquest any és perseguir-ho. És perseguir-ho perquè no està gens clar què és el que passarà, si qui té més capacitat per guanyar i qui no.
La setmana que ve hi ha Gran Premi de Portugal, de MotoGP. Això us inquieta d'alguna manera, Xavi, o no?
No, ens sap greu perquè... En principi ens va saber greu perquè nosaltres preteníem aprofitar aquesta primera edició perquè vingués gent de fora i diguem, que hi hagi una de MotoGP a la península ibèrica fa que molta gent tingui tendència de desplaçar-se cap allà. Avui hem après que quasi ens han fet un favor perquè l'única cosa que volem és garantir que el que fotem estigui ben organitzat, i si haguéssim tingut massa gent, anar a veure els catarres apretat, doncs, bueno, no vull que hi hagi molt d'espai entre mitges, però vull que tothom pugui disfrutar de tot, o que puguis anar a les atraccions, o que puguis fer tota l'oferta, disfrutar-la.
De seguida acabem, abans deixa'm actualitzar algun marcador. Molló, que ha arrencat ja quarts de final de la Copa Anglaterra, aquest Manchester United a Liverpool. Ara de seguida ens hi quedarem també amb el Carlos Martínez. Com ho ha fet Molló, això?
Doncs al minut 5 de la primera part, sense gols, Manchester United 0, Liverpool 0, amb un ambient espectacular a Old Trafford i amb dos clàssics del futbol anglès buscant un lloc a les semifinals de la Cup.
I a primera, com tenim els dos partits en marxa, Albert?
Doncs mira, l'Almeria, el CUE, que estrena Pepe Mel, està guanyant el camp de Les Palmes 0, Almeria 1, el gol de Baptistau al minut 20 de la primera meitat, i també al 20 de la primera sense gols, Villarreal 0, València 0.
Doncs de moment ho tenim així, ara ens hi quedem. Quim, ves-m'ho rematant.
Sí, no? Ja que tenim aquí a Guim Roda, tres preguntes de competició. Aquest any hi ha la nova norma del pes mínim i fa que alguns pilots, com el campió Albert Bautista, hagin de córrer amb pes extra a la moto per donar el nivell, i és clar, ha generat polèmica perquè hi ha qui està d'acord, hi ha qui no. Quina és la teva opinió?
Home, la limitació de pes està a tot arreu, a la Fórmula 1, a totes les categories inferiors, menys a MotoGP. Tenim una limitació a Superbikes que hem de partir de la moto de sèrie, llavors això, igualar mecàniques a partir d'un reglament és molt complicat. Sí que és veritat que també el tipus de pneumàtics que fem servir, els Pirelli, és un dels secrets del rendiment que canvia molt a l'hora de al final de carrera, és el desgast del pneumàtic. Llavors el pes influencia molt en aquest desgast, influencia molt la configuració del motor, si és un screamer amb 4 cilindres en línia, o és un V4 com el de Ducati, o un Big Bang com el de Yamaha. Llavors la veritat és que era una eina que s'havia d'aplicar perquè feia unes diferències, jo crec, massa grans quan la diferència de pilot no era tan abismal, i llavors fer rendir el pneumàtic en una situació similar de pes, jo crec que de moment ha estat un acert.
Ara canvio, ja sé que estem aquí per parlar de Superbike, però com que coneixes el personatge gairebé, va començar amb tu, sí. I ets un nom a cada competició de motos, en sap un niu, Marc Márquez amb Ducati. Anirà bé això?
Sí, bueno, anem parlant a vegades i comentem coses i m'explica, pues, inquietuds, idees, i la veritat és que ha sigut una decisió purament esportiva, passional i motivadora un altre cop per ell, perquè ho necessitava, més enllà de les pretensions econòmiques que un sempre, pues, en aquest món també té en compte. I ha sigut una decisió valenta i una oportunitat per ell, per veure que en un campionat on a dia d'avui, pues, hi ha una superioritat tècnica manifesta per part de Ducati, pues, amb les mateixes eines volia veure on podia estar, no? I sobretot després de les lesions i dificultats que ha tingut, jo crec que li era necessari. A partir d'aquí, pues, farà la feina, i jo crec que si és prudent i té 2-3 carreres de paciència per no caure...
Marc Márquez prudent són dos conceptes que...
També madura, jo crec que sí, que la carrera de Qatar podria haver fet un macagun Déu que fa ell, i jo crec que allà va ser prudent, va mirar, va entendre que havia d'entendre les limitacions de la moto, i jo crec que quan li aprengui això, no?, a com gestionar el grip del pneumàtic, a com treure-li màxim rendiment a la moto i agafar el ritme i la confiança de com funcionar, doncs, bueno, serà Marc Márquez.
Ja sé que estem a 17 de març i que tots us farem un gran premi del 2024, però on veus el Marc l'any que ve?
Bueno, això són decisions geopolítiques estratègiques del senyor Gigi Dalinha, de Carmelo, de la tele, d'Audi en aquest cas, el Gatti, bueno, són moltes coses que estan allà en el pastís, al meollo.
I a Carreteno, evidentment...
No, ens barallaríem.
I tornant a la Superbikes, ja sé que ets part implicada i interessada, però et voldria demanar, intentant ser objectiu, favorit pel cap de setmana de Catalunya i el Barcelona Motor Fest. L'any passat vam tenir hat-trick de Bautista, no sé si creus que anirà així o no, i ja qui som pel Mundial de Superbike d'enguany.
Jo crec que aquí el Toprak serà un pilot molt sòlid. El Bolega també està rendint molt bé amb la Ducati, i aquests dos jo crec que marcaran una miqueta el ritme i les directrius del Gran Premi. El Jonathan Rea, a veure si s'aclara una miqueta més amb la Yamaha, i a partir d'aquí, doncs, jo crec que hi haurà tots els altres que estaran molt a prop i bueno, donant espectacle del fort.
El Xavi és el promotor del Barcelona Motor Fest d'aquest cap de setmana. El Xavi també el tenim aquí al costat de la ràdio fent xurros.
Home, ara me li vaig a berenar.
Ets un tio polifacètic, Xavi.
No, que no, que això és que m'ha liat el Guim. Si jo de motos ja t'he dit que no. Però sí, és veritat que hem començat ara mateix aquí al costat amb una xurreria que es diu Los Xurros de Sant Martín.
I... Boníssims.
Sí. I perquè encara no has provat els Danis. I ara que estem patint perquè ja comença a fer calor i que no sé què, a partir de la setmana que ve procurarem tenir gelats, o sigui que heu de venir a provar-los.
Ah, i tant.
Caram, doncs ho apuntem. Molló, si t'estires, vas fer anys aquesta setmana, si t'estires els vas buscar-li uns xurros.
Sí, baixeu.
El Xavi.
Baixeu que està aquí a tocar, eh?
Un dia d'aquests.
Que el Xavi, tu vas a una xurreria d'aquestes, una xurreria, no?
No.
I dius, posa, què els vols, amb sucre o sense? I llavors et posen allà el raig de sucre. No, el Xavi,
que
els fa bloc. Xurro a xurro.
Sí.
Tunta allà el xurro en el sucre, en una plata allà amb el sucre, un a un, i després cap a la paperina. Literal. Vull dir que no us penseu que això és artesanal, però 100%.
De veritat que sí, I és que nosaltres que ho fèiem per provar, això és un pilot, i això acabarà explotant, però és un pilot, i resulta que va bé, que no teníem... Ara no sabem què fer perquè va bé, que no dic com l'he dit, tio, però com pot ser? Si això ens hauria d'anar malament per aprendre, i perquè quan et va bé no corregeixes gaire res.
Ja farem un brana crític, Xavi, no t'amoïnis.
El dia que vulgueu.
Exacte. Doncs són el Guim Roda i el Xavi Bru implicats, evidentment, 100% en aquest Barcelona Motor Fest, en aquest Mundial de Superbikes que aterra el circuit de Barcelona-Catalunya de divendres a diumenge. Entrades encara, evidentment, disponibles per tothom qui ho vulgui, per tota la família, perquè com ens ha explicat el Xavi, això va més enllà de la competició, amb el pado cobert, amb activitats infantils, amb concerts de catarres, de buos, de bon DJ, vaja, que hi ha activitats a dojo. Guim i Xavi, moltíssimes gràcies, que sigui tot un èxit. Que sigui tot un èxit. Quim, gràcies, fins la propera.
Sí, ja t'explicaré què tal el berenar.
Sí. Me'n portes un. 18 minuts i les 5, hem tingut gol a la Cap Mullom.
Sí, s'avança el Manchester United, gol de McTominay, una rematada de Garnacho que ha rebutjat a Kelleher, i el rebot a dins l'àrea petita l'ha aprofitat l'escocès McTominay, més ràpid que la defensa del Liverpool. Ha començat millor l'equip d'Old Trafford, tot i que és veritat que un minut abans Salah hagués pogut avançar al Liverpool. Manchester United 1, Liverpool 0, al minut 12 de la primera part.
A primera continuem igual, Albert?
Sí, l'Almeria està guanyant, seria la primera victòria, evidentment, encara a l'equador de la primera meitat, però guanyant en l'estrena de Pepe Mel a la banqueta, Les Palmes 0, Almeria 1, el gol de Baptistau, i molt entretingut el Villarreal-València, sense gols, però amb bastantes oportunitats. És un bon partit, de moment, amb una X a la travessa.
A segona guanya el Racing del Ferrol, 1-0 contra el Valladolid, en el parell que tenim en joc. Recordem, a 6:45, juga l'Espanyol al camp del Saragossa, en aquest partit amb una circumstància, diríem que poc habitual, que és que els dos equips estrenen entrenador. Víctor Fernández, de la banqueta del Saragossa, vaja, l'estrena o el reestrena, en aquest cas, Víctor Fernández a la banqueta del Saragossa i Manolo González a la banqueta de l'Espanyol. Espera que hi torna el United.
Sí, una gran acció individual de Mainú, al final un rebot en la defensa del Liverpool, que està mig grogui, atrapa Kelleher, intenta treure la contra ara l'equip de Jürgen Klopp, avançant Szoboszlai. En principi ja s'ha situat la defensa del United, però ha deixat bé la pilota per Robertson cap a Luis Díaz. De nou Robertson fora! A punt d'empatar el Liverpool per sobre el travesser. La rematada de Robertson aplaudeix Klopp, que veia tocat el seu equip, que ara intenta reaccionar. United 1, Liverpool 0, minut 13, el partit està maco.
Com tenim la final de la Copa de la Reina d'hoquei herba?
Doncs ha marcat l'equip madrileny a l'equador del tercer quart, Junior 0, Club de Campo 1.
I el Leverkusen guanyant 1-3 al camp del Friburg, el 12 de la segona part, per tant mantindrà, si manté aquesta victòria, els 10 punts de marge sobre el Bayern de Múnich. Hola, Carlos Martínez, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Que ens falta per saber un equip classificat per aquests quarts de final de la CAP. Avui tenim el sorteig, per cert, a la que acabi aquest partit, sí, al cap d'un quart d'hora, sorteig ja de les semifinals, que són a Wembley, això no canvia, semifinals no. I final a Wembley, a partit únic cap de setmana del 20-21 d'abril, aquestes semifinals de la CAP. Qui veus, ja sé que ara ja va 1-0 això, però qui veus de favorit avui aquí a Old Trafford?
Home, no us vaig enganyar, jo veia favorit al Liverpool, d'inici. El que passa que l'inici de partit del United ha sigut molt bo. Bueno, jo crec que ha estat un inici de partit trepidant, no?, pels dos equips i tal, perquè també hem tingut l'ocasió de Salah, un altre tir del Liverpool una mica més llunyà. Crec que l'inici de partit, en els 14 minuts que porten, si no he comptat malament, són 4 tirs del United i 2-3 del Liverpool. El que demostra, bueno, futbol anglès ha estat pur, no? Anar, tornar i tornar a anar. I crec que és un partit una mica condicionat també per les baixes dels dos equips. No, cap dels dos equips té l'11 que ens agradaria veure en un partit d'aquestes característiques, però crec que com a mínim avui estem veient un United bastant més protagonista i bastant més capacitat que el dia que vam veure el City United, no? que va estar minimitzant per l'equip del Pep, i crec que avui, com a mínim, veurem més igualtat i més anada i tornada.
I té més mèrit la posada en escena del United per la baixa de Casemiro, una baixa inesperada per problemes físics. No ha pogut finalment ni ser a la banqueta Casemiro. Per tant, vaja, és un jugador clau en els esquemes de Ten Hag, que equilibra l'equip. I avui, sense el brasiler, de moment guanyen el United 1-0 el 15 de la primera part.
El United i Chelsea s'han d'agafar aquí a la CAP per que sigui una temporada entre cometes exitosa, no? per poder sumar un títol al palmarès.
Sí, perquè la veritat que cap dels dos equips en la Premier està rendint a un nivell, o al nivell que esperàvem, no? Potser al mes d'agost, i és difícil per un equip amb les inversions que han fet United i Chelsea, que no tinc les dades aquí ara mateix, però crec que són dels dos equips que més han invertit en els darrers anys a la Premier amb diferència, i realment el seu rendiment en la competició de Lliga està sent molt pobre per les expectatives generades, sobretot, i aferrar-se a aquest títol, que al final a Anglaterra nosaltres aquí de vegades ens desprestigiem la Copa, no? Tenim aquesta mala costum, però a Anglaterra guanyar la Copa és una cosa extraordinària, siguis l'equip que siguis. O sigui, no em dona igual que siguis el Liverpool, que el United, que el Burnley. I per tant, doncs, pot ser una bona ajuda per tancar la temporada una mica millor, no?
Imagina't pel Coventry, que es planta a Wembley el cap de setmana del 20-21 d'abril, veurem contra qui, però que es planta a semifinals de la CAP sent equip de Championship.
I el Leicester, també del Championship, ha posat amb seriosos problemes al Chelsea, perquè comença guanyant 1-0 el Chelsea, de fet ha fallat un penal amb 1-0, però li ha remuntat el Leicester i havia aconseguit empatar, però amb el 2-2 han expulsat un jugador del Leicester, si no segurament no hi hauria hagut aquest 4-2. Com d'aquí va el Liverpool, a contra, la centrada des de l'esquerra de Robertson, no arriba ningú a rematar, li cau a l'altra banda a Szoboszlai, fa un bon retall a l'hongarès, deixa enrere el xut, fora! El xut de Joe Gómez, que s'havia incorporat a l'atac lateral dret per sobre el travesser de la porteria d'Onana.
Sí que és veritat que potser la diferència entre el Leicester i el Coventry que comentàveu, al final el Leicester és un equip que baixa a la Premier, no? I que encara ha mantingut en aquest primer any molt la columna vertebral de l'equip que va baixar l'any passat, no? Encara manté molts jugadors a nivell Premier per mi. Però sí que ha fet un bon partit i sense l'expulsió veuríem com hauria acabat el tema.
Sí. El Liverpool, que per cert opta al pòquer de títols amb Europa League en lloc de Champions, però va guanyar la Copa de la Lliga, recordo, superant el Chelsea a la final, viu a la CAP, co-líder a la Premier League, empatat a punts amb l'Arsenal, i als quarts de final de l'Europa League, que jugarà amb l'Atalanta, amb la tornada, això sí, a Itàlia. Però vaja, de moment pot guanyar les quatre competicions d'aquesta temporada.
S'acomiada Klopp amb un trèvol, igual el lliguen a la cadira, perquè no marxi.
Bonica manera de marxar,
Home, sí. Banqueta oberta encara, la del Liverpool, recordem, encara no té propietari, tampoc la del Bayern de Múnich, encara oficialment, ni una ni l'altra, que són segur les dues banquetes, juntament amb la del Barça, més atractives que queden lliures a Europa, de cara a la temporada que ve, que sapiguem ja a hores d'ara. Mm. Cap d'elles encara no té un propietari definit.
Sí, n'hi haurà més, eh?
Sí, sí,
més.
Sí. Però que sapiguem ara, de moment, d'equips grossos, són ja aquestes, no?
La del Madrid ja sabem que no, perquè Ancelotti va renovar, contra pronòstic segurament, però va renovar. Ho intentava ara Rashford en una contra, demana falta, però diu l'àrbitre, que per cert és John Brooks, que no hi ha res. Tim Robinson al VAR, dos que no són dels clàssics, podríem dir, dels partits grossos a Anglaterra. Jugant al Liverpool, traient la pilota des del darrere, el 19 de la primera part, puntada llarga de Kelleher, davant la pressió del United. La rifa, el porter del Liverpool, a veure qui la guanya, qui la baixa, toca amb el cap Bruno, puntada de Marcus Rashford, la lluita Højlund, i hi havia fora de joc. Fora de joc, per tant, serà pilota pel Liverpool.
Entra el Pol Prats a l'estudi. Hola, Pol, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Perquè tenim la P7 tallada en un punt del país.
Sí, està tallada totalment al Vendrell des de fa uns minuts en sentit nord. És un tall programat per retirar un camió que va volcar ahir a la nit. Tot i això, a aquesta hora, aquesta incidència causa un embús força important en direcció Barcelona amb uns 7 quilòmetres de cua. Sapiguem quina és la situació ara mateix amb el Servei Català de Trànsit. Marta Carbó.
Hola, bona tarda. Doncs sí, fins a poc hi havia un carril obert en aquest punt de la P7, al Vendrell, però ara està totalment tallada aquesta autopista, com dèieu, en sentit nord, en sentit Barcelona, i les cues arriben ja a Roda de Barà. Per tant, caldria buscar vies alternatives com puguin ser la Nacional 340 o més endavant la C32, que és una autopista de peatge. Abans d'això es comença a incrementar el trànsit a la C16 amb aturades entre Guardiola de Berguedà i la Nou de Berguedà i també a l'alçada de Bagà, tot plegat en sentit sud. De moment, això és el més destacat des del Servei Català de Trànsit. Molt bona tarda.
Marta, abans de marxar, una pregunta. No sé si teniu alguna previsió de quan reobrirà aquest tall i, mentrestant, si es desvia el trànsit per alguna sortida concreta.
No, de moment s'estan fent tasques de retirada d'aquest camió que us comentàvem que es va accidentar ahir a la nit. Els desviaments serien per la sortida de la C31, però en aquest punt ja hi ha cua, ja hi ha la cua que dèiem de 7 quilòmetres.
Perfecte. Moltes gràcies, Marta. Bona tarda.
Adéu.
Doncs això seria tot, Puig. Estarem molt pendents d'aquest tall i anirem actualitzant la situació.
Sí, perquè és un diumenge a la tarda, operació tornada. Segur que si ho fan ara és perquè és quan ho poden fer i no ho podien fer abans, però evidentment tallar la P7 a les 5 de la tarda d'un diumenge no és una notícia molt agradable per la gent que ha de tornar cap a casa o que ha marxat cap a aquella zona del país per passar el cap de setmana. Gràcies, Pol, anirem seguint. Fins ara. 8 minuts i les 5, tenim penal la primera, Albert.
A favor del Villarreal, sobre Traoré, de Zenk. Jo realment, veient la repetició, em sembla més penaltito que no pas penal. Tinc dubtes que el VAR, havent contacte, li digui que ho vagi a mirar al monitor. Vaja, a mi en directe no m'ha semblat un penal claríssim, és més càrrega que no pas una traveta, però l'àrbitre Figueroa Vázquez ha xiulat el punt de penal. De moment no està gaire pendent de l'auricular. Veurem si l'acaba xutant el Villarreal. De moment 0-0 al 36 de la primera.
A cap 1-0 guanya el United sobre el Liverpool, 22 de la primera. Mollom.
Amb una falta favorable United de Joe Gómez sobre Bruno Fernández, el portuguès. Ja hi ha 4 jugadors del United esperant la rematada. És una falta situada a la posició de l'extrema esquerra de l'atac del United. Serà el mateix Bruno Fernández qui la llançarà. Veiem Lindelof, Højlund, entre d'altres a l'interior de l'àrea. El United guanya 1-0, recordo, el gol de McTominay al minut 9. Pica la falta, marca jugada Bruno Fernández. Atenta la defensa del Liverpool, intenta el xut directe fora, per sobre el travesser de la porteria de Kelleher, demana disculpes ara Bruno Fernández, però, vaja, no era una centrada xut, sinó que directament xutava,
sí,
Carlos?
Sí, ha xutat directament, però per mi massa poc angle i I amb el porter ben col·locat és difícil en aquests nivells.
Xutarà el penal, Albert. Xuta Baena i atura Mamardashvili el xut de Baena. Al final no l'han creat l'àrbitre per revisar el penal. El xut molt centrat, Mamardashvili l'ha vist. I si no s'ha avançat abans d'hora, que no ho ha fet, el penal és correcte. Doncs mira, és més bona aturada del que em pensava en directe.
Oh, perquè no s'ha vist bé.
Sí. És cert que no va superajustar el pal, però l'estirar a Mamardashvili a baix, que és on a més li costa a un porter, doncs és una gran aturada. És el que diu el Molló, és que la televisió no sé què estava fent, no sé si hi havia algú per allà al mig, era una presa molt de ram de gespa, i ara sí, amb la repetició hem vist que mèrit, l'aturada a Mamardashvili, el 38 de la primera, continua sense gols al Villarreal, 0, València 0.
Dels porters d'aquesta temporada, sens dubte, que està més en forma el porter del València, s'ha lesionat Gaià, per cert, una altra vegada, sí. Gaià que no para, d'una lesió va encadenant una rere l'altra.
De fet, anava amb Espanya, ara tinc dubtes.
Sí, sí.
Sí, doncs no crec que hi vagi, vull dir que potser hi ha substitut a Gaià, que és un dels habituals amb lesions musculars, que ha hagut de marxar a la banqueta.
Tornem a Old Trafford, 1-0 guanya el United. Molló.
Perdó, volen imitar la Premier i fan fer.
Jo sento portar la contrària, com sempre, però el penal em sembla bastant més de mèrit de l'Àlex Baena que no mèrit del Mamardashvili. No, per un senzill motiu, ho explico. Perquè tu veus el porter i no hi ha pas previ. Només amb l'impuls ja para. Mm. Només sí, que Mamardashvili és molt gros, però només amb l'impuls ja para el penal.
A la cap remena la pilota al Liverpool, recordo, Manchester United 1, Liverpool 0, 24 de la...
Estic amb la sensació part. Que t'has quedat sol, sí, Carlos, o no? Sí.
No, jo talment, el Jaume...
No,
jo crec, sí, jo crec que és un mix, vull dir que tens raó, que no va molt ajustada al xut, el que passa que, hòstia, és que va molt a baix. No.
Jo només encaixava de la presa televisiva, sí. que quedi clar, perquè han volgut imitar la Premier, que fan aquelles preses des de darrere, però clar, pues, com han fet arran de terra, hi havia jugadors que et tapaven. Bé, en fi,
totalment desemparat m'he quedat.
Per cert, que entra Thierry en el lloc de Gaià, això obligarà a Fulquier que vagi a jugar a l'esquerra, Thierry a la dreta. Vaja, veurem si De La Fuente doncs crida algun substitut de Gaià, perquè evidentment no podrà anar amb la concentració espanyola.
Darwin Núñez ha forçat un córner a Old Trafford, United 1, Liverpool 0, 25 de la primera. Ara mateix el Manchester United seria l'equip classificat per les semifinals, però queda molt, queda un món. Per cert, recordo, no hi ha replay en aquesta ronda, per tant, si això acabés en empat aniríem a la pròrroga, i si això no acabés en empat aniríem als penals. De moment picarà córner l'equip de Jürgen Klopp. A veure, Van Dijk, Quansa, els centrals, també Darwin Núñez, que va bé per alt. Pica el penal Luis Díaz, no arriba ningú a rematar, rebutja la defensa del United, se la queda Joe Gómez, aquest tocant per Szoboszlai, Joe Gómez obre l'esquerra per Luis Díaz, hi ha un rebot, la pilota se la queda al colombià, però estaven fora de joc, tornava de fora de joc, diu l'àrbitre John Brooks, per tant recupera la possessió el Manchester United.
D'aquí a 3 minuts ha de començar a fontejar un bàsquet Girona-València de la Lliga ACB. Ja hi tenim el Dani Aguilar. Hola, Dani, bona tarda.
Hola, Xavi Puig, molt bona tarda.
Seria important pel bàsquet Girona, que és que manté encara 3 victòries de marge sobre la zona de descens, però que tampoc no es pot despistar en excés, Dani,
Si em permets, partit important per tothom, perquè l'ACB és un autèntic espectacle, tenint en compte com s'estan posant i tenint en compte, perdonaràs, la lamentable matinal de bàsquet que hem tingut, tenint en compte els resultats que hem viscut després de la derrota sorprenent del Barça davant Breogán. Mai a la vida Breogán havia guanyat el Palau Blaugrana i avui han guanyat els gallecs. Això fa que es comprimeixi una mica el descens. Ara mateix Breogán amb 7 victòries, 9 en té el bàsquet Girona, però és que de retruc això fa que a la part alta el Barça quedi amb 16 victòries, les mateixes que UCAM Múrcia, Gran Canària, i les mateixes que podria tenir València si guanya avui. Per tant, és un partit amb moltíssims al·licients, el que arrenca d'aquí 2 minuts entre el bàsquet Girona i el València Bàsquet.
Amb l'Artau Pasqual també. L'Artau, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda.
És bastant imprevisible el València com a rival. Mai saps quina versió ens trobarem dels de Montbrú.
Sí, i avui especialment imprevisible. Sol que aplicar-me quan analitzo, quan estudio els partits d'equips Eurolliga després de jornada Eurolliga i derrota, que poden fer servir aquestes jornades per llepar-se les ferides, però és que en aquest cas València ve d'una derrota molt lletja contra Fenerbahçe i té dos partits entre setmana en els quals es juga la vida en Eurolliga, amb la qual cosa és un partit que és molt incòmode de gestionar pels d'Àlex Mumbrú i bé, doncs que probablement pot ser un bon escenari també pel Girona per intentar rascar una victòria d'aquelles que, com dic sempre que vinc, estan presumiblement fora del guió.
Deixa't dir-te sense Filerup i sense Georgievich, el primer amb molèsties, el segon per decisió tècnica al Girona, sense Brandon Davis al València Bàsquet, i això és important evidentment per les prestacions de l'expivot del Barça.
Anem seguint amb el Dani i amb l'Artau des de Fontajau. Bona entrada a Girona, Dani.
Poc a poc, Artau, oi que sí? Poc a poc es va omplint.
Sí, es va
Digue'm tu que sí, val, fantàstic. Sí, doncs, sí. Poc a poquet va agafar un color la graderia de Fontajau.
Amb Aguilar i Pasqual, amb Dani i Artau, anirem seguint aquest bàsquet Girona-València. A Old Trafford 1-0, guanya el United sobre el Liverpool. Ens estem apropant a la mitja hora de joc.
Sí, perd ara la possessió l'equip de Ten Hag. Va ser des d'aquí una salutació al dissenyador de la samarreta suplent del Liverpool, que va decidir que el color verd, igual que el de la gespa, seria una bona idea per una equipació suplent. La nostra imatge no ajuda molt tampoc, però ens acaba de rematar aquesta indumentària que avui porta el Liverpool, samarreta blanca, però amb algunes, més que una franja, alguna part verda, tant al frontal com al darrere, la part posterior de la samarreta, amb pantalons negres i mitges blanques. Vaja, que sembla...